Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan passin 7 minuts de les 8.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Això és la Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel i, de fet, avui ho farem i molt, perquè a 6:45 del vespre, aproximadament, estarem pendents d'Artemis 1 al Pacífic. No ho veurem des del cel, però... No sé, tu ho seguiràs, entenc, a través d'algun web, no?
Sí, no, ho seguirem amb el web oficial, que és el de la NASA, també n'hi haurà altres.
O sigui, avui cau Artemis.
Sí, avui retorna la càpsula Orió amb el maniquí, que s'ho ha degut passar de conya, perquè l'hem fet dos toms a la Lluna, tot ha anat molt bé, i avui sembla que a les 18:42, aquest és la darrera dada que tinc, caurà a l'oceà Pacífic la càpsula Orió 1, que és Artemis 1, que arribarà molt ràpid. Pensa que entrarà a l'atmosfera a uns 40.000 km per hora, generarà 3 cops més d'acceleració del que normalment sometem els astronautes quan venen de l'Estació Espacial Internacional, l'escut tèrmic suportarà unes temperatures del voltant dels 2.800 graus i aquesta nau caurà a l'oceà Pacífic. Ja fa dies que han sortit els vaixells que van...
Per tant, cau al mar i la recolliran,
sí,
uns vaixells?
Sí, tal com es feia amb les missions Apollo.
Com d'endins del mar?
Ara no ho recordo, però uns quants milers de quilòmetres a distància de la costa de San Diego, de Califòrnia.
O sigui, els vaixells surten de San Diego.
Sí, han sortit de San Diego i fa dies que han sortit i ja saben el lloc exacte on ha de caure. De fet, hi havia com 3 opcions que podien triar-les en funció de la meteo. Tenien 3 opcions en el recorregut, ja han triat l'opció que els hi convé i cap allà es dirigeixen els vaixells.
Flota, Artemis? Flota?
Sí,
flota?
Sí. De fet, porta uns balons d'heli que s'inflaran i farà que la càpsula quedi cap amunt, perquè lògicament les càpsules aquestes han de quedar en posició cap amunt perquè funcionin, per exemple, els sistemes de detecció que permeten trobar-los. Si la càpsula quedés girada, aquests airbags tornen a girar la càpsula i la posen cap per amunt.
Per tant, els vaixells que s'emporten a Artemis una altra vegada cap a San Diego i donar-li les gràcies i homenatge i exposat a un museu, no?
Sí, i recuperar un munt de dades científiques que hi ha dins. Per exemple, el maniquí porta un munt de sensors per veure com ha estat la radiació que ha suportat. També hi ha 2 torsos humans al darrere seu, que un porta armilla antiradiació, l'altre no. D'aquí també han de treure moltes conclusions per preparar el vol humà.
Què vol dir 2 torsos humans?
Doncs mig cos humà. Orió porta 4 seients, 2 i 2. El del comandant va ocupat per aquest maniquí, que si no recordo malament es diu Campos. Al seu costat va buit el seient i va un pes, per simular el pes d'una persona. I als 2 seients del darrere hi van 2 torsos, 2 mig cossos humans.
D'un maniquí, també.
Sí, de 2 maniquís, un amb armilla antiradiació, l'altre sense, i també plens de sensors. I aquí trauran un munt d'informació, això ja, per reparar els vols humans cap a la Lluna.
Recordem que Artemis era la primera fase per tornar l'home a la Lluna, o
sí,
la dona.
Sí.
Ara comença la segona fase, entenc.
Sí, 2024, si tot va segons pla, doncs Artemis 2, 4 astronautes aniran a fer tom, encara no baixar a la Lluna, i aquí la discussió si serà 2025-2026, jo aposto que 2026, que ja serà la baixada a la Lluna de 2 astronautes, un d'ells una dona.
Per tant, pendents del que passi aquesta tarda, el Joan Anton Català el podeu seguir @estelsiplaneta, segur que ho explicarà minut a minut, però avui a la Terra es plana ens fixem en aquest món rodó i blau que alberga més de 2 milions d'espècies i que coneixem i que hem batejat amb noms i cognoms. Avui ens endinsem en tot aquest món que nosaltres hem batejat com a biodiversitat. A veure, Joan Anton, una definició de biodiversitat.
És això, és el terme en què ens referim a la varietat de vida que es pot trobar o bé a tot el planeta o bé a un indret concret. Ara anirem parlant, per tant, biodiversitat el pot centrar en tot el planeta Terra o també en determinades regions. Normalment això ho calculem en funció del número d'espècies que hi ha o bé en el planeta o bé en aquell lloc. I per això diem que hi ha llocs que tenen, indrets que tenen més biodiversitat que d'altres. Per exemple, exemples, no? A Colòmbia es pensa que hi ha més de 1.000 espècies d'ocells, o a Austràlia més de 500 espècies de peixos. Això serien exemples de llocs del món que destaquen per tenir una gran biodiversitat. Sota aquesta definició de número d'espècies, les regions tropicals tenen tendència a ser les més riques en biodiversitat. Un altre exemple, amb 15 hectàrees de bosc de Borneo s'hi poden trobar unes 700 espècies d'arbres, més que en tots els Estats Units junts.
En total parlàvem d'aquests 2 milions d'espècies. Mm-hmm. Nosaltres, els humans, som una d'aquestes 2 milions.
Sí, imagina't. 2 milions de les que tenen nom i cognom. Després t'explicaré que suposem que n'hi ha moltíssimes més d'espècies a la Terra. Com deia abans, la biodiversitat la mesurem en funció del número d'espècies que hi ha en un lloc determinat. Però també un es podria preguntar si totes les espècies tenen el mateix valor que d'altres. I ja veiem que el sentit comú i la ciència ens diu que no. Que hi ha espècies que en funció, per exemple, si són molt escasses, poden tenir una importància per la biologia més que d'altres. I per això la biodiversitat també adquireix altres matisos, en funció de com la vulguem utilitzar. Imaginem això, una espècie en perill d'extinció, doncs el fet de que aquella espècie en perill d'extinció existeix en un indret determinat fa que la biodiversitat, no mesurada amb número d'espècies, sinó en funció de que aquella espècie està allà, en aquell lloc és especialment important.
I de fet, per això les classifiquem i les hem comptabilitzat amb diferents tipus.
Clar, abans dèiem, no tots els llocs, en funció del número d'espècies que hi ha, tindran la mateixa importància d'aquest terme que diem biodiversitat. Un altre exemple, Yellowstone. Yellowstone, que algun cop n'hem parlat, un lloc espectacular, Roger, si mai no hi has anat, et recomano que hi vagis amb la família, perquè es concentra les tres quartes parts de tots els fenòmens geotermals que hi ha al planeta. Al costat de geysers o de piscines d'aigua calenta, on diries que la vida és impossible, avui hem trobat determinades bacteris i algues que aconsegueixen viure en allà. Són espècies molt estranyes i, per tant, la biodiversitat de Yellowstone, mesurada des d'aquest punt de vista, és espectacular, tot i que Yellowstone no guanyaria cap concurs en número d'espècies, perquè al voltant d'aquestes piscines i geysers d'aigua calenta no hi ha ni molt menys tant número d'espècies com podria haver-hi en un bosc tropical. I, en canvi, com et dic, són llocs especialment importants pel que significa la biodiversitat, pel que significa l'existència d'aquestes espècies tan especials.
Tot això que estàs explicant, Joan Anton, quina relació té amb l'endemisme?
Aquest és el concepte que està relacionat amb això que dèiem, no? Una espècie endèmica és aquella que tan sols podrem trobar en una regió concreta, i això és especialment important.
I què és el que fa un indret sigui tan concret i tan especial per tenir aquesta espècie concreta?
N'hi ha molts de factors que intervenen a la biodiversitat. N'hi ha, ja t'has de dir que els humans també hi tenim un paper aquí, que l'acció humana, i en parlem al final, també té un paper amb la biodiversitat del planeta. Però, en general, fixa-t'hi, llocs que on tendeixen a haver-hi diferents tipus d'hàbitats tendiran a ser més rics en espècies. Per exemple, dins un bosc hi podem trobar un munt d'espècies de mamífers, però si ens movem del bosc cap al llindar amb el prat, en aquest llindar entre bosc i prat hi podrem trobar normalment moltes més espècies de mamífers. Els que ens agrada observar fauna, això ho sabem, i quan volem fotografiar molta fauna, no només ho fem dins del bosc, sinó que intentem trobar aquests indrets on al mateix temps hi ha bosc, hi ha un riu, hi ha un prat, on hi ha diferents tipus d'hàbitat, allà és on podem trobar moltes més espècies.
M'he fixat en això que deies, que hi ha espècies que no hem arribat a comptabilitzar dins d'aquests 2 milions, perquè no sabem ben bé si existeixen.
De fet, 2 milions són les que sí que hem comptabilitzat. És a dir, hem donat nom a 2,13 milions d'espècies a tot el planeta. Això inclou tot tipus d'espècies, des de bacteris a mamífers, a peixos, tot. Pot semblar una xifra molt elevada, però hi ha autors que apunten que pel cap baix hi podria haver unes 10 milions d'espècies i alguns apunten a 50 milions d'espècies ara, en aquest moment, en aquest planeta. Vol dir que apenes hem començat a comptar-les, apenes hem començat a identificar-les. Hi ha una frase molt famosa, que la va fer famós un científic que es diu Robert May, que fa com un exemple, diu, si mai arribés aquí un ET, un científic ET, de les primeres preguntes que segurament ens faria és quantes espècies vives teniu aquí, al planeta Terra? I diu, els hauríem de contestar que qualsevol xifra de 1 a 100 milions podria ser bona. És a dir, no en tenim ni idea. Es creu que continuant el ritme de descobriment d'espècies actual, podríem trigar uns 1.000 anys en completar el catàleg d'espècies vives que hi ha a la Terra. I una altra informació molt interessant és que d'aquests 2 milions d'espècies que tenen nom i cognom, doncs del 75% d'aquests 2 milions d'espècies no coneixem només que el nom. És a dir, apenes coneixem les seves característiques, només el nom. És a dir, no sabem de la vida a la Terra apenes res.
Amb el Joan Anton Català, la Terra és plana, parlant de la biodiversitat i de totes aquestes espècies que dominen i que conformen el planeta. Quina és la que més predomina, Joan Anton?
Això té diferents respostes. És interessant perquè té diferents respostes. Ara anem pas a pas. Per exemple, si diguéssim, quan a número d'espècies serien els animals.
Ah, sí?
Els animals serien els que...
Hi ha més tipus d'animals que tipus de plantes, per exemple?
Sí, exacte. Els animals, recordem que inclouen, la descripció d'animals inclou també insectes, eh? Doncs els animals serien més diversos que els fongs, que anirien en segon lloc, i que les plantes, que anirien en tercer. Això pel número d'espècies. Però atenció, si tenim en compte el pes, és a dir, si poguéssim agafar en una balança i posar totes les espècies d'un tipus a la balança, això n'anomenem biomassa. Biomassa és el pes que tenen les espècies vives. El planeta estaria dominat per les plantes.
Clar.
Especialment pels arbres.
Bueno, clar, perquè els arbres pesen molt, no?
Correcte, n'hi ha molts i pesen
per,
molts.
Per molt que tinguis no sé quants milions de balenes...
Exacte.
De moment els arbres aniran guanyant.
Aniran guanyant, representen més del 80% de tota la biomassa que hi ha al planeta. En segon lloc, per biomassa, i aquí ve la gran sorpresa, els bacteris. Mm. En segon lloc, un 13% de tota la biomassa aquí a la Terra la representen els bacteris. Una cosa absolutament increïble, no? Perquè ja veiem que els bacteris...
Per això ens refredem tant últimament.
Per exemple. Bueno, de fet, els refredats que tenim jo crec que no són tant per causa bacteriana, sinó són virus. Eh? I virus, aquesta és la discussió que fa molt...
Si entren o no entren, no?
Correcte. Avui la ciència, d'una forma majoritària, considera que el virus no és una espècie, un organisme viu. Val? Però fixa't el que dèiem, un 13% de tota la biomassa del planeta són els bacteris. Mm.
Clar, de tota aquesta biomassa del planeta, quin percentatge representem els humans?
Una altra lliçó d'humilitat, Roger. Els humans, sí. Els humans representem el 0,01% de tota la biomassa del planeta. És a dir,
res. O sigui, una misèria. I de la Terra, on es troba la gran part de la biomassa?
86% del total de biomassa es troba a terra ferma. Això és potser una altra sorpresa. Terra ferma, el 86%. Només un 1% de la biomassa del planeta es troba als oceans i el 13% restant sota terra.
Aquest et sorprèn?
A mi una mica em va sorprendre, quan vaig trobar l'edat, no me l'esperava.
Què pensaves, que als oceans hi havia més coses?
Sí, l'esperava més equilibrada. A veure, clarament a terra ferma, eh? Però aquest 86-1 m'ha semblat exagerat. Perquè fixa-t'hi, tot i això, el 78% de tot allò que anomenem animals, que dèiem que és el que domina el planeta, es troba als oceans. És a dir, i tot i això, per biomassa, per pes, i això té a veure amb les plantes, els arbres, sí, que dèiem abans, el 86% del total de biomassa es troba a terra ferma.
Què sabem? Doncs que constantment van desapareixent espècies a la Terra, que es van extingint. Per tant, en aquesta història de la Terra hi han habitat moltes espècies que ara ja no existeixen.
Exacte. N'havíem parlat un cop de les extincions. Sembla que a l'extingir sigui un mecanisme obligat que utilitza la vida per perdurar. És a dir, que sense extincions l'evolució no funcionaria i nosaltres probablement no seríem aquí. Han existit sempre aquests mecanismes evolutius de les extincions. Hi ha algunes fonts que indiquen que a la Terra hi podrien haver viscut més de 50.000 milions d'espècies. Això és espectacular. Voldria dir que si en aquest moment dèiem que potser hi ha 50 milions d'espècies a la Terra, que ja és una passada, això només representaria l'1 per 1.000 de tot el que hauria existit mai aquí, en aquest planeta. Nosaltres, per cert, formaríem part d'aquest miserable 1 per 1.000 de totes les espècies que han existit en aquest planeta. Hi ha hagut extincions graduals i també n'hi ha hagut massives. De fet, li vam dedicar un capítol sencer a les extincions massives, que recordem que són aquells esdeveniments catastròfics que van provocar de cop l'extinció del 75% o més d'espècies vives que hi havia en aquell moment, la més recent de les quals, de les 5 que coneixem, és la dels dinosaures, els famosos dinosaures, que es va carregar aproximadament el 85% d'espècies vives que hi havia allà en aquell moment.
Clar, Joan Anton, de totes aquestes extincions, els humans devem ser culpables d'algunes d'elles.
Mira, de la sisena, és a dir, dèiem que coneixem 5 grans extincions massives, doncs hi ha molts científics que estan d'acord en que estaríem en aquest moment dins de la sisena gran extinció massiva, que és la provocada pels humans. Això ho hem fet des que vam aparèixer, d'una manera indirecta, per exemple, malmetent hàbitats, embrutant, desforestant, pol·lucionant, el canvi climàtic, o també a través de l'acció directa, la caça, la pesca i altres activitats. S'estima que a curt i mig termini, aproximadament 1 milió d'espècies podrien desaparèixer a causa de l'acció humana. I aquí, dins d'aquestes estimacions, hi tenim, atenció, el 40% dels amfibis, el 30% dels mamífers marins. És una passada. Si ho mirem pel que fa a número d'espècies, si no ho mirem en funció del número d'espècies, sinó pel número d'individus, pel número d'animals, per entendre'ns, s'estima que des de l'any 1970 al 2016 hi ha hagut una davallada del 68% en la població de mamífers, amfibis, ocells, peixos i rèptils. És increïble.
Quina serà la resposta de la natura a l'acció humana?
Ja no ho sabem. És molt, molt interessant això, perquè la natura és molt intel·ligent. No fa res sense saber què està fent. D'alguna manera, un podria preguntar-se si l'aparició i l'acció de l'Homo sapiens té un sentit. És a dir, nosaltres, a la natura li és absolutament igual, per altra banda, el que nosaltres fem. La natura respondrà. Des d'aquest punt de vista, a l'Homo sapiens potser estaríem jugant aquesta funció de gran extinció massiva, sisena gran extinció massiva, que faria que la vida futura, no la dels humans, que la vida futura a la Terra perdurés. Mm-hmm. És el que dèiem, no? Si realment la natura sembla que necessita les extincions per provocar que cada cop apareixin espècies més adaptades i més resistents, doncs nosaltres estaríem jugant d'una manera voluntària o no voluntària aquest paper de dolents en aquesta pel·lícula de la natura per fer que la vida tiri endavant en aquest planeta, no la nostra, justament, sinó la, vés a saber, la d'altres espècies que es podran adaptar millor.
Clar, suposo que és possible també que, com a conseqüència de tota aquesta acció que estàs comentant, Joan Anton, en un futur apareguin noves espècies evolucionades precisament per aquesta acció.
Exacte, és el que dèiem. Ves tu a saber com evolucionaran les espècies actuals i si en podrien aparèixer de noves per adaptar-se. Un exemple el tenim, per exemple, com l'adaptació dels bacteris als efectes dels antibiòtics, per exemple. Com aquestes espècies han estat capaces d'adaptar-se.
Les mutacions, no?
Exacte, això és el que en dedicarem un programa a l'evolució i les mutacions. Les mutacions, bàsicament, és un dels grans mecanismes que provoca l'evolució de les espècies. Doncs podrien aparèixer espècies noves o actuals més adaptades en aquest entorn cataclísmic que estem provocant els humans. Pensa que això ho vaig calcular un dia per un dels meus llibres, n'hem parlat un cop, vaig transformar tota la història de l'univers en una setmana. Vaig dir, si el Big Bang hagués passat a les 00 hores d'un dilluns i ara fóssim a les 24 hores d'un diumenge, doncs vaig calcular tots els grans esdeveniments de l'univers dins d'aquesta setmana còsmica. Doncs l'Homo sapiens portem viscuts només 9 segons d'aquesta setmana còsmica. Apenes fa res que som aquí i mira ja tot el que hem provocat. I, per tant, mirat a l'engròs, el que dèiem, a la natura, no li importa absolutament el que nosaltres fem. Ho deixem de fer. Els mecanismes de la natura respondran en aquesta acció humana. Mm.
Clar, i nosaltres també tenim un grau de decisió de com volem afectar o de quina manera volem afectar el medi ambient, no?, amb la nostra acció.
I aquesta és la gran capacitat humana, Roger. És dir, dues coses. La capacitat que ens dona la ciència d'entendre com funcionen aquests mecanismes de regulació que té la natura. És a dir, de com la natura respon a les agressions o a les transformacions i als canvis. Primera cosa. Segona cosa, la nostra capacitat de raciocini. La nostra capacitat de decidir. Som l'única espècie que coneguem que hi ha al planeta que és capaç de decidir el seu propi destí i també decidir el destí de les altres espècies, de les altres espècies que hi ha en aquest planeta. I això és el que ens fa especials, ens fa diferents i és la importància, aquesta consciència de que podem canviar el destí de moltes coses en aquest planeta si fem bé, si fem de manera correcta les coses que hem de fer per desenvolupar-nos. Ha de ser possible un equilibri entre el desenvolupament humà i el malmetre l'entorn de la manera que l'estem malmetent. I aquesta capacitat de decidir la tenim.
Joan Anton Català, a veure, què hi passarà aquesta setmana al cel, després d'aquest capítol que avui hem dedicat interessantíssim a la biodiversitat, què hi passarà més enllà de la caiguda d'Artemis aquesta tarda, que ja sabem que caurà i que la recollirem al Pacífic, però si mirem al cel, més enllà de la Lluna...
Doncs mira, arriba la pluja d'estels més important i bonica, possiblement, de l'any, més que les llàgrimes de Sant Llorenç, s'anomenen els gemínids...
Home...
Mai de cep, habitualment, excepte tots pendent de la meteo. Això és una altra cosa. La meteo ja, això ja és una altra cosa. Aquí ja s'embolica la cosa. Ja se'n poden veure de fa dies, d'estels de fugisseres dels gemínids, però el màxim és previst per les nits del 13 i del 14. Segurament la nit del 14 tindrà el màxim. Com que la Lluna estarà en fase minvant, la cosa és observar durant la primera part del vespre, quan es fa fosc, abans que la Lluna surti de matinada, perquè llavors la llum de la Lluna no ens acaba d'anar bé. És quan intentarem veure'n més. Recordem que aquí ens hem de posar en posició còmoda, hem d'anar ben preparats pel fred, hem de tenir paciència, hem de mirar, ens hem d'allunyar de les llums urbanes, no hem d'encendre mòbils, llum blanca com menys millor, no? I també ens hem de preparar per mirar cap amunt. No cal que mirem a cap regió especial del cel, sinó en vertical, per poder tenir la màxima oportunitat de veure'n el màxim número possible.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i ara tornem.